Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem en Joan Roca Oliver. Nascut a Sentmenat l'any 1918 i veí de Castellà des dels anys 30. Als 7 anys va iniciar els estudis de música i estudiar teoria tèxtil, els dos grans amors compartits per guanyar-se la vida. Fou obligat a anar a la Guerra Civil Espanyola, als 18 anys. Treballà a la Torrà fins a la jubilació l'any 1977 i formà part de l'Orquestra Hidalgos del Vallès i de les Cobles La Principal de Castellà, La Comtal de Barcelona, entre d'altres. I participà en la fundació o refundació de l'Agrupació Sardanista de Castellà en la seva segona època. Tocava el clarinet, el saxo, la flauta i era un bon ballador. Amb el seu optimisme ens digué: la vida ens ha ensenyat una mica de tot sense gaire escola. Morí el 2 de desembre de l'any 2005. L'estil de Joan Roca Oliver el va mostrar ell mateix a Ràdio Castellà el 29 de gener de l'any 2001.
Ràdio Castellà informa que des d'avui i durant properes setmanes el programa Estils farà la retransmissió de programes anteriors recordant personatges castellarencs desapareguts. Ensenyat a saber una mica de tot i sense gaire escola. Amb nosaltres aquest vespre en Joan Roca Oliver. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Bé, us he dit que sou optimista.
Sí. La vida m'ha ensenyat a ser optimista. Perquè no cal que ens mirem les coses negrament. No, al contrari. Ens agafem-ho bé i solucionem molts problemes amb optimisme.
També us he dit que la vida... Sou d'una generació que la vida us ha ensenyat a saber una mica de tot, sense gaire escola.
Bueno, sí, escola també n'he tinguda. Sí.
Sense gaire.
Però poca. Sacrificant les nits i sacrificant-me sempre. Però bueno, m'he defensat molt bé.
Bé, parlem de carregat d'anys perquè acabo de fer els 83.
Exacte, sí senyor.
I com es porten avui?
Estupendo.
83 anys.
Estupendo. Estupendo. La veritat, no noto res jo. Trobo bé. Tinc ganes de tot. M'agrada entretenir-me. Treballar com havia fet, no, això ja no. Però agafar els instruments que tinc a casa meva, ballar amb rengla, i tan tranquil.
Per exemple, en un dia com avui, dilluns, quin ha estat el vostre dia d'avui?
Ui, avui sí, avui no he treballat gaire, però m'he llevat d'hora. Avui m'he llevat d'hora. A les 10 he anat a Sabadell. I, com que un meu amic, músic també, que és l'únic supervivent d'aquella gran orquestra internacional de Sabadell, que portaven el nom de Fatxendes, doncs havien parlat que ells tenien molts discos gravats de quan eren a Xile, Perú, Bolívia, bueno. I bueno, vam comentar-ho tot, i li vaig dir, bé, si me'ls deixes, que jo els posaré amb cinta. Diu, home, diu, és que n'hi ha que estan una miqueta desastrosos, que és clar, bueno, és igual. I sí, em telefona el dia abans, si vols ja ho tinc a punt. I el que he fet, arribat a casa a les 12, la primera dèria, mirar què, com sonaven, noi. El primer que ha posat sonava dimonis. Sonava dimonis perquè, és clar, els discos, si es conserven bé, tota la vida van bé, però, no sé, em feia l'efecte que els havien fet córrer pel carrer com si fos una rutlla. A mi m'ha fet l'efecte. Però, bueno, n'he trobats d'altres que, doncs, estan molt bé, formidables. No els he pogut acabar de repassar tots, però espero que demà ho podré fer-ho. Els posarem cinta i això serà un record molt important. Un record que jo tindré d'aquella gran orquestra que l'havia sentida molt i que m'agradava molt, i, bueno, jo sabia que no van anar a conquistar Amèrica, no, no hi van anar-hi. Ells van anar allà a donar a conèixer la música nostra. Van donar a conèixer música catalana i música espanyola. Em preguntaran, bueno, quina és la música espanyola? Quina és la música catalana? Cada regió té la seva música. I el d'Espanyola van deixar donar a conèixer molta música d'Andalusia, que hi ha coses molt bones, els seus cants, tot això és molt bo, i van donar a conèixer també tota la música que estem gaudint a Catalunya, dels autors que tenim. N'hi han de molt bons, tant els abans passats com actualment. I és així. Vull dir que haguera pogut fer moltes més coses, però ja no he pogut.
I aleshores com heu anat? Amb cotxe? Amb la
no, amb la Vallesana, que és molt distret. La Vallesana hi ha autobús i he anat de primera.
I quin és el secret per conservar-vos tan bé de salut?
Bueno, el secret és una dieta equilibrada, una vida sana.
Què enteneu per vida sana?
Jo entenc que per vida sana, ho he notat sempre, en primer lloc, vigilar per la salut. No fumar, que és el més dolent del món. No fumar. Agafar-se les coses una miqueta així, no tirar-s'ho a l'esquena, però tampoc no barrejar, no lligar massa caps, sinó resoldre problemes un per un. N'hi ha un de resolt, anem per l'altre. No barregem. Això ajuda, jo penso que ajuda molt, que de problemes, amb els meus 83 anys, ja es pot imaginar, si n'hi ha haguts, de tots els colors, i gràcies a Déu i a la voluntat, m'he escapat. Sóc aquí. És així.
I portar una vida molt ordenada?
Ordenada, això sí. Sí, sí, sí. Èpoques que havia pogut dormir molt, però havia èpoques que no podia dormir, però com podia, m'hi aprofitava. Perquè, és clar, al darrere de les orquestres i al darrere de fer dues feines, bueno, el jovent d'ara m'ho diuen, o nosaltres no haguérem fet això. Bueno, poder no, poder és que no us agradava, o potser, bueno, ara teniu més elements de vida que nosaltres no els teníem, ens havíem d'espavilar.
Però en aquella època necessitat obliga, no?
Això mateix, és que era necessitat que obligava a fer-ho. I el que s'estava a casa o s'anava al bar amb els braços creuats, aquest sempre anava amb una espardenya mig estripada. I el que feia una mica de sacrifici, amb diferents aspectes i diferents feines, aquest, doncs, anava més bé.
Bé, el que ens cal dir és que estem parlant amb un home que, si ha tingut una passió en la vida, ha sigut una passió per la música.
Sempre. Pujaria.
Ja de ben petit.
Mare de Déu. Jo poder... És que el meu pare sabia tocar molt bé l'harmònica. No sabia música, però la sabia tocar. Jo una vegada els avis em van regalar pels Reis una harmònica, i ell, esclar, l'agafa i ja hi va tocar polques majorques de l'època aquella. I jo, hombre, això també ho sabré fer. Ningú em va ensenyar res. Li vaig anar buscant i, bueno, cap d'un parell d'anys ja ho tocava. I ells, al veure'm, la meva inquietud, perquè jo escrivia música i no sabia què escrivia. Havia de fer els pentàgrames, el paper ja ve escrit, ja ve ratllat. Però jo no, jo amb el regle feia els pentàgrames tal com el veia, i ho copiava i ho escrivia. Sé que teníem en el col·legi aquella enciclopèdia, que vostè ho sabrà, que en deien d'en Dalmau i Carles, que érem 3 o 4 graus, i allà hi havia unes cançonetes que a col·legi ens les ensenyaven, i hi havia el pentagrama. Jo copiava allò. No sabia el que feia, no sabia tampoc què deien, però jo ho feia. Esclar, a casa meva vol veure aquella inquietud, i tenien un amic, un bon amic de la família, pianista, diu, ves, aquest xicot, ja amb què em faràs d'això? Bueno, ho provarem. Això devia tenir uns 7 anys, una cosa així, no gaire més. I sí, sí, parell de cop la setmana fèiem classes de solfeig i sessions d'audició, dictat, i bueno, primer hi anava dos cops a la setmana, després em va dir, hauries de venir 3 cops. I cap d'un temps diu, hauries de venir cada dia, menys el dissabte i el diumenge. I esclar, vaig fer molta feina.
I anàveu content?
Mare de Déu, si anàveu content. Potser els verbs de col·legi poder no me'ls sabia tant. Però jo sí que m'ho sabia. Els verbs de col·legi els cantava pel carrer, quan a l'hora de la veritat, de vegades hi havia dubtes. Bueno, és que és així.
Em dèieu, quan parlàvem abans de començar el programa, que una de les coses que sempre us havia cridat l'atenció era com es podia tocar el cornetí amb tres pistons i fer tantes notes.
Ui, és que no hi havia manera. No arribava a entendre jo. Perquè un piano, home, hi ha un grapat de tecles que no deixa ser res més que les octaves duplicades, tant el registre agut com el registre greu. Bueno, allò té una explicació, això sí, però un cornetí són tres pistons. Bueno, esclar, com podia ser? Sí, quan ho vaig saber, dic, home, dic, si això és molt fàcil. Això és molt fàcil, ara. No dic això perquè estava a punt d'agafar un cornetí. Però no. Jo volia un que tingués més claus. Clarinet, que en té més.
Perquè heu tocat el clarinet, el saxo...
La flauta... I el tible. Oh, no, serveixen tots. Menys el tible, no. El tible el tinc allà arraconat. S'ha de bufar massa. Aquell el fem servir per les sardanes, el fem servir per concerts de música catalana, per ballets... El fem servir per això, oi? Però ara, com que l'haig de monestir, el tinc allà guardat. Els altres, sí, els altres serveixen, jo ho crec. Els haig de monestir encara.
I una de les músiques que us agradava era sentir en Glenn Miller.
Ui, i el Benny Goodman. Tots aquells grans compositors i grans mestres d'aquelles orquestres americanes, Duke Ellington. Ui, Duke Ellington. Els germans Dorsey, Jimmy Dorsey, saxofon, Tommy Dorsey, trombó. Bueno, tots aquests, a part, no vull dir solament els americans, sinó que Alemanya en tenia una col·lecció de músics de jazz, i ara encara en tenen molts més, i bons, i francesos, cal que en parlem, tots aquests m'han agradat molt. I, esclar, bueno, la música ballable de jazz, però, esclar, llavors hi ha la música, la que en podem dir-ne, doncs, clàssica, la sarsuela, l'òpera, aquestes grans obres, una enciclopèdia.
Bé, doncs fem una pausa. Digui. I escoltem en Glenn Miller.
Thank you.
Bé, acabem d'escoltar en Glenn Miller i estem parlant amb el nostre estil d'aquest vespre, en Joan Roca Oliver. Per què en Glenn Miller?
Perquè en Glenn Miller, segons el que jo he sentit tant i moltes opinions, ell buscava un so diferent de l'orquestra. El buscava diferent, perquè els altres orquestres, que en aquella època, l'any 32, 33, 31, hi havia unes grans orquestres americanes, i totes, que en deien Big Bangs més tard, doncs totes constaven amb grans professionals, grans instrumentistes, perquè se'ls prenien d'un a l'altre, com els equips de futbol, se'ls prenien. Però ell buscava un so i no el trobava. Inclús, de tan negres que les passava, mira, tot sovint el trombó, que tocava gran solista trombó, l'empenyava, l'havia d'empenyar perquè tenia calés per viure. I quan treballava una miqueta i li deien, però home, cony, toca el trombó i veurà això, la història, eh? Bueno, el cas és que l'última hora el va trobar, i va trobar el so, perquè estaven preparant l'orquestra perquè havien d'inaugurar una sala de festes, i, bueno, un solo de trompeta, un trompeta, tocava dret, s'ajup, i amb la trompeta la va tocar amb una cadira i es va tallar una mica el llavi. Ah, carai, aquest solo de trompeta, com ho farem? Esclar, com ho farem? És un senyor d'unes grans idees. Bueno, ho faré fer per un clarinet, aquest solo. Ja va estar. S'han fixat aquella melodia de la serenata Bajo la luz de la luna, que sonen tots els saxos, però hi va posar un clarinet. És una meravella. Ja ho va tenir solucionat. Ja va trobar el so que ell buscava, diferent de les altres orquestres. I per això n'hi barrejava molt. I llavors, moltes orquestres, que també tenien grans clarinetistes, com era en Artie Shaw, un gran clarinetista, jo tinc gravacions d'ell també, que m'agrada molt, però Glenn Miller el va saber fer treballar ben allà. I bueno, de llavors ençà, ja hi van haver les grans imitacions de les altres orquestres, bones i no tan bones.
Bé, diguem que, a part de la música, us vau dedicar, diguem així, és el tèxtil. Vau treballar a la fàbrica Tolrà.
Sí, sí, sí.
Amb tanta passió com amb la música?
Sí. Una feina que m'agradava. Tenia una passió perquè només hi vaig treballar fins que em van jubilar. Bueno, el primer plan de reestructuració que es va fer, 37 anys només.
O sigui, estem parlant de l'any 77.
Exacte. Doncs hi vaig treballar-hi molts anys, però la meva feina era molt bona, perquè, doncs, control de qualitat i reparació de maquinària. Una feina que no tenia problemes, anava a treballar ben content. Quan hi havia problemes, doncs, apuntar el bloc a la butxaca, l'hora al rellotge, ja està. Si hi havia una màquina que es havia d'esperar, apuntar amb les hores de paro, que llavors la feina la tenia al vespre, omplint un certificat, uns butlletins, i, bueno, la feia a gust, la veritat. No vaig tenir mai cap problema. Amb 37 anys de treballar-hi, no em va espantar mai la feina. La feia amb voluntat. Anava a treballar content i plegava content. Si és com ja n'hi havia, que quan arribaven a la feina ja haguien aplegat, bueno, jo, com que sabia que hi havia de ser-hi 8 hores i una miqueta més, doncs...
Quina hora entrava a la feina?
Quan feia el torn del matí, a 4:45, els telers ja havien de funcionar. I aplegàvem a 2:45 de la tarda. Feia mitja hora per esmorzar. I el torn de la tarda començava a 2:45 i aplegava a 10:00. Si hi havia recuperacions de festes i aquelles coses que de vegades presentaven, s'arreglava a l'horari de durant l'any, i de vegades aplegàvem 10:45, o de vegades resquitàvem 5 minuts de l'hora de sopar o de l'hora d'esmorzar per arribar allà, per arribar en el moment de l'horari aquell que havíem fet festa. I, bueno, m'agradava.
Per tant, podríem dir que treball en el tèxtil i la música han sigut com dos amors compartits.
I tant. I tant, sí, 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 sí. I sense problemes. Cap problema. Sacrifici, molt. Però molt. Només ho saben els familiars que conviuen amb un. Ells ho saben. públic es pensa que només és pujar a dalt d'un escenari, un smoking ben bonic, i ja està. No. Ui, mare de Déu. Mare de Déu.
Llavors, a casa què feia? Una habitació insonoritzada?
No. No l'he tingut mai. No, no l'he tingut mai. No, que jo a les 10 del vespre, no, a les 9 tocades ja plegàvem, eh? Tant el meu fill com jo, és que a casa a vegades semblava allò una bogeria, eh? L'un amb el piano, l'altre amb un saxofon. Quan ell agafava el flabiol, i agafava el saxo. Quan ell agafava el saxo, agafava el clarinet i una davant i l'altre darrere. Allò, bueno, era el no, però sacrifici, que llavors no, hem anat trobant el resultat.
I l'esposa us feia una mica la crítica?
Bueno, sí. No, no, no. No la crítica ni en fer-ho bé ni en fer-ho malament. Però més d'una vegada em deia, si jo m'ho hagués pensat aquest fullon, a mi no m'enredes. Sí, sí, cada vegada m'ho comenta. Sí, i si jo m'ho hagués pensat. I jo, el comentari que feia. Sí, és veritat. Bueno, que jo li deia, mira, ja veus, que jo vaig per aquest camí. Bueno, però pensa que el dia de demà això ens pot ajudar. Carai, que ens va ajudar. Fillets de Déu, si ens va ajudar. N'hi havia molts... Home, jo de vegades em trobava que entre el dissabte i el diumenge guanyava més pessetes que no pas tota la setmana que entorrà. No sempre, però hi havia... No ho crec. I podíem anar més bé a la família, la canalla podien portar les sabatetes noves i lluentes, podien anar a col·legi i podien fer-ho tot. I a casa el que treballava era jo. I que els demés...
Bueno, qui portava calés...
El que portava calés.
De treballar, treballar...
Treballava tothom. Ui, mare de Déu, sí, sí, això és veritat. Això és veritat, sí, senyor.
O sigui que el tèxtil servia per guanyar-se la vida i la música per ajudar a guanyar-se la vida.
Ah, exacte, sí, senyor. M'ajudava molt. Penso que tots, els de l'orquestra, anàvem igual. Tots. Tots teníem un gran esperit de sacrifici. Perquè ens, de vegades, ens passàvem... ensejàvem, vostè ho sap, allò carrer Sant Iscle, casa del Rocabert, pobre Rocabert, que ja no el tenim, casa del seu pare, ensejàvem allà a casa seva. I era molt curiós que a l'estiu tota la gent treien la cadireta baixeta i assentats allà al carrer. Deien, avui ensejo l'orquestra. Teníem tot el carrer Sant Iscle dalt baix, ple de gent a prendre la fresca. I de vegades deien, noi, avui no ens heu agradat. Per què? Home, avui heu ensejat això que no ens agrada. O mira, ho hem d'anar repartint, depèn de la feina. Ara, quan de vegades havíem de repassar concerts, com era el Poeta l'Aldeano, com era Sarsueles, les que fossin. Oi? Llavors, cony, avui ens ha agradat. Veus, aquell balscota final que heu tocat ens ha agradat. Bueno, doncs ja ens... Nosaltres ja ens hem de fer. Però ens havíem de llevar a 3:15 per anar a treballar el torn del matí. I de vegades plegàvem a 11:15 l'ensaig. Vull dir que no pensàvem de dir anem a dormir, que hem d'anar a treballar. Ja ho sabien que havíem d'anar a treballar, però no hi pensàvem en anar a dormir d'hora. Ho teníem muntat així. I a la vida ja ho diuen. Si no hi ha sacrifici, no hi ha benefici. I és veritat, això.
De fet, es pot dir que sou castellarenc, però no vau néixer a Castellà. Vau néixer a Sentmenat, al poble del costat.
Però jo sóc castellarenc de pura cepa.
Des de l'any 1933, no?
Exacte.
Diu també, dieu, que us va tocar anar a la guerra, per obligació.
Sí, m'hi van fer anar. Que jo no estava per escopetes. Jo no em volia d'escopetes. Jo que era edat, als 18 anys. Jo només veia el saxofon, el clarinet i les noies. Clar, ja m'explicaven a mi. Jo què sabia de tot allò? És com aquella cançó d'en Serrat. Què sabia si tenien 15 anys? Això és igual, nosaltres no sabíem res. L'estudi. I anar amb orquestes. I això és el que volíem. Però ens hi vam trobar i som aquí, que molts pobrets no hi són. Això sí.
Vau estar molt temps al front?
Un any ben bo. Bueno, em van ferir per això, eh? Sí, em van rascar una mica l'esquena. Però es veu que el meu cognom és bastant dur. Es veu que aquella bala es devia desviar i, bueno, no va passar res. Pel que podia ser, no va passar res. Vaig continuar tocant i bufant, no ha passat res.
I quan estàveu, diguem així, al front, també tocàveu el clarinet?
No, allà no, vaig haver, tot aquest temps el vaig haver de guardar tot a casa. Perquè sí, ja va sortir per anar amb una banda. Però ja era el final. Ja al final que tothom...
I anaven maldades, vaja.
I anaven maldades. Jo dic, ara m'aniré a casa a buscar els instruments i llavors aquí els perdré. No, res, deixem-ho estar, acabem-ho així ara. Acabem-ho així perquè... perquè no pot ser això. I no, no, no. No m'hi vaig entretenir, no. Mira, feia el que em manaven i ja està. Contra la meva voluntat.
I quan arriba el final de la guerra i un estava amb el bàndol republicà per obligació, què se sent quan s'ha perdut la guerra?
No, jo no vaig sentir res. A mi no m'anava... no sé com que li digui. No, en aquella edat. En aquella edat. Allò va ser una aventura. Per joventut, allò va ser una aventura. I nosaltres el que volíem, que s'acabés. Home, que guanyés més o menys un o altre, però que ho fes anar bé. I vet aquí que només volíem això, que s'acabés i tornar a les cases nostres i continuar amb el que havíem començat. La política no la teníem. Ei, la meva edat, no, no, no. No ens hi fixàvem, tot això. Després van venir els maldecaps. Però no, no, no volíem saber res.
En canvi, sempre es diu que un dels motius d'aquella guerra incivil, que alguns l'anomenen així, va ser precisament la manca de convivència entre la gent, no? Es va fer malbé tota la convivència.
Sí, bastant. Sí, això és veritat. Però jo, i molts com jo, no estàvem tampoc per anar a defensar això ni per anar a defensar allò. Què havíem de defensar nosaltres? Nosaltres no havíem de defensar res. Eren els demés. La majoria de les guerres, vostè ho sap, són fets polítics. I com que nosaltres de política no en volíem sentir parlar, doncs volíem lo nostre, que ens deixessin estar, que ens deixessin anar a fer ball als campus de Sabadell, o la cooperativa, o Sant Colgat, o Castellterçol, o Manresa, o Terrassa. Era això que volíem nosaltres. I prou.
Sí, no fa com el jovent d'avui.
Jo creuria que sí, que aquests xicots no són molt murris els d'ara, eh? Són més murris que nosaltres, saben més coses ells. Bueno, vostè ja ho sap, això.
Bé, fem una segona pausa.
Digui.
I escoltem un virtuoso de la flauta, ui, en Saverio Mercadante, amb Rondó Rosa.
Sí, sí. Thank you.
Bé, estem escoltant encara de fons un rondó russo d'en Saverio Mercadante. Per què ens heu posat la flauta?
Perquè és un dels instruments que també m'agrada tant. És que m'agrada. És un dels instruments que no és estrident. És un instrument que a mitja oïda penetra tant, es fa tan amo del cos humà que li agradi, que per això posa la flauta. I que per això l'he estudiat tant, perquè m'agrada.
Sou també bon ballador?
Mani?
Si sou també bon ballador.
No, és que no he tingut temps. No he tingut temps. Sí, una vegada anava a ballar amb la meva dona, sí. Però li deia, saps què, escolta, jo el compàs l'altre sí que el sé, però aquest no m'agrada gaire. No, sí, home, sapiguer-ne, sí, però és que no vaig tenir temps. No tenia temps, jo. Clar, no podia pas deixar el Cristina a ballar. Alguna vegada ho fèiem, per això. Va, toqueu vosaltres, que ja vindré jo. Això que no érem aquí a Castellà, oi? Ho fèiem tots, però no. Perquè t'ha fixat com feia allò? Et dona una reacció. Com si fos que vingués de lluny, d'un altre cantó, que no saps explicar-ho, però que et dona una gran reacció i dona com si t'emocionés. I en coses d'això.
A força interior, podríem parlar.
Interiorment, i tant, sí senyor. I d'això en goses, i per això ens agrada. I n'hi ha molts que els agrada, sense haver-la estudiada. Doncs, esclar, nosaltres, que amb tota modèstia hem començat de zero i l'hem estudiada dalt baix, que es diu així, esclar, sentim un acord i ja disfrutem amb un acord. Vostè ja sap, l'acord és do mi sol, o fa la re, o el que sigui. Són tres notes només. Ja. Jo quan sento una obra, la que sigui, sento allò, aquelles harmonies tan ben lligades que no hi ha cap so que pugi més que l'altre. Esclar, com que està fet per grans mestres, interpretat per grans orquestres, doncs allò no passa. Doncs et dona una sensació que sembla que vingui de l'altre cantó del món. Això ho dic per experiència.
I a vegades tocant us heu transportat a una altra...
Sí, senyor.
I tant. Una altra galàxia.
Sí. Jo em recordo, em sap greu, perquè de tota la colla de músics que tenia aquí a Castellà he quedat jo sol. Tots, per A, per B o per C, ja no hi són. I és clar, jo m'agradava molt quan tocàvem aquells balls americans, l'improvisació. M'agradava molt, perquè també la vaig estudiar molt. I, esclar, en els papers, ja hi venia, solo de saxo, ab libitum. Clar, allà ens hi escrivia, hi havia escrit solo ab libitum, a gust nostre, però hi havien posat els acords perquè improvisessis sobre aquells acords. No marxar mai, perquè si un improvisi marxa de la tonalitat real, bueno, llavors allò ha de sonar, sona dimonis, sona malament. I, bueno, i n'hi havia un que m'agradava molt. I cada vegada que el feia, mai el feia igual. Depèn del dia. Hi havia dies que el feia, seguia el tema, i el feia d'una manera. Un altre dia el feia de l'altre. A vegades el feia més curt, el feia més llarg. Però amb això ja teníem un truc fet. Els que acompanyaven estaven al tanto. L'orella. Acompanyaven ja. I quan jo acabava el solo, el anava per acabar, jo em dirigia en el bateria, que en aquest cas el nostre orquestra és Joan Ginestós, Rius, que ja no hi és tampoc, i ell ja ho sabia. Ell feia quatre cops ben sec, pa, 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 cop al plat. Entrava tota l'orquestra. Estava solucionat. I de vegades aquell sol el feia durar més. Em deia, aplega, ja n'hi ha prou. M'ho deia, el públic no ho sentia. Però jo sí, i mira, jo em anava engrescant. Per això porta amb un altre. Sense voler. Sempre i quan se sap fer alt, ho parlem-ne, eh? I ho parlo amb tota la modèstia. Marxes, t'estires.
Vaja, un home que heu gaudit de la música.
Sí, i n'estic gaudint encara.
Us dediqueu encara a tocar,
No hi vaig, a fora no hi vaig. No.
Però a casa encara...
Mare de Déu!
omplir les orelles de la dona.
No, ja està acostumada ella. No, ella se'n va davant. Jo darrere, ara encara respiro, quan érem dos, llavors sí que encara... Però no, no, ella ja està acostumada. Ella darrere, que té un altre menjador petit, que s'està a la mar de bé, jo davant al quarto, allà és el meu santuari, i de vegades m'ha de cridar per anar a dinar. Que vens? Dic, sí. Diu, és que tu menjant corxeres i semicorxeres veu que ja en tens prou. Dic, pal, tu, això és un acompanyament. És que la música ha de tenir acompanyament. Rima i melodia, eh? Vol dir que no tot ha de ser una cosa, sinó que s'ha de barrejar. No, no, no. Ja està acostumat, no li fa res. No li fa res.
I posats a tocar un dels instruments que habitualment heu tocat, quin agafeu? Clarinets, saxofon, flauta...
Ah, no tinc preferència. M'agraden tots. Perquè no sé si ho ha vist quan ha vingut a casa, però allà hi havia dos de posats. A sobre hi havia la flauta, que estava a l'estuix, perquè no l'havia hagut de menester, perquè avui no han fet lliçó. Però hi ha vegades que està muntada i... Calla, una partitura, ping. Una altra. O, per exemple, ara vull tocar el minuet de Boccherini, que m'agrada molt. Vinga, qualsevol instrument em va bé. Esclar, llavors allò, aquella partitura l'haig de posar a la tessitura de l'instrument, perquè no tots els instruments estan afinats a la mateixa tonalitat. Esclar, llavors la tessitura s'ha de posar a la mida. Però, esclar, això, com que ja s'ha estudiat, s'ha de transportar. Un to baix, dos tons baixos, o un alt escrit a l'altra octava superior. Bueno, és una mecànica que quan s'ha estudiat no hi ha problema.
Heu format part de molts grups musicals.
Sí.
Abans feien recompte i parlàvem dels Hidalgos del Vallès.
Sí.
Que després va passar a ser la principal de Castellà.
De Castellà, sí senyor.
Desapareguda l'any 62.
Va desaparèixer perquè no hi havia continuïtat ja. Ens faltaven músics. Els havien d'anar a buscar fora. I, és clar, ells no sentien els colors que sentíem nosaltres. I en vista d'aquell èxit, jo vaig ser el primer, sentint-ho molt, de despedir-me. Home, ja ho arreglarem. No, no ho podem arreglar-ho. Havent d'anar a buscar gent a fora, aquests només venen a parar la mà i prou. Si no queda tan bé, tant els feia. A la que havíem d'ensejar dues hores, ja estaven cansats. Quan nosaltres ensejaven tres de les que fossin, i inclús el diumenge al dematí, si no havíem d'anar a fer sardans enlloc, ensejàvem el diumenge al dematí. I llavors anàvem a tocar a la tarda, el del diumenge, la tarda i la nit, ja ho fos. Vol dir que no ens cansàvem mai. Aquests no. En aquella època es cansaven. I esclar, això no. Això amb un li fan perdre la voluntat en fer les coses. Jo vaig ser un dels primers. Clar. Si cap d'una setmana ja tenia feina per anar amb una altra orquestra.
Això dels Hidalgos, en català, seria com els Cavallers, no?
Exacte, sí senyor. Sí senyor.
Després vau tocar la principal de Bages.
Sí, va agradar molt allà. Una gran cobla orquestra.
I després passeu a la Comtal de Barcelona.
Comtal de Barcelona, exacte.
10 anys, molts anys, això.
Sí, m'hi sentia molt bé. M'estimaven molt.
Passeu a la cobla Sabadell.
Va agradar molt, també, allà.
Principal del Vallès. Principal de Terrassa. I quan acabeu?
I torno a la principal del Vallès. Allà no, allà també, allò que li deia anteriorment. No hi havia amor propi. No. El jovent, i això que hi havia gent que en sabien. Però ells només anaven per... Com cobrem avui? No. Jo els deia, primer heu de fer-ho bé, llavors ho sabreu que cobrareu. Tot ho sabien, menys complir. I els que ja portàvem anys de batalla, amb tot allò no ens entrava. A mi no em va pas entrar. Fins que vaig dir, nois, s'ha acabat. Adéu-siau.
Què us ha agradat més tocar? Per exemple, sarsuela, sardanes, música per ballar, doncs, en embalats, per exemple.
Bueno.
Els Pastorets de mossèn Joan.
Ui, els Pastorets. Ui, allò és una meravella. No els he sentit mai més. Saps quan els fèiem nosaltres? I m'agrada que em faci aquesta pregunta. Perquè en aquella època, aquí a Castellà, hi havia dos corals. Hi havia un cor parroquial, però de categoria que diuen els valencians, eh? Llavors hi havia un altre coral, hi havia el pomell artístic, llavors hi havia l'esbart teatral, que tot això es feia una gran fusió per fer els Pastorets. Hi havia bones veus, bons cantants. En aquest poble hi havia l'orquestra completa, que inclús encara l'ampliàvem més, posàvem dos reforços més, dos violins més, perquè se sentís bé. Bueno, l'orquestra, quan havíem de fer els Pastorets, com que ja ho sabíem en temps, aquells dies, ah, no, nosaltres ens quedem a Castellà. No, 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 nosaltres havíem de fer els Pastorets, perquè engosava tothom i sonava. Els últims anys que els van fer al Cine Califòrnia, si allò semblava un teatre de debò, tenia un bon director, carai, en Casiano Casademont, que és mort, que era director també de l'altre coral del cor castellarenc que hi havia aquí. I era un gran mestre. Era un senyor que valia molt, sabia ensenyar, i nosaltres, clar, com que érem bastant joves i ara molt vellet, deia, a les meves mans hauria de ser que ja, volem dir, que ja us faria treballar, ja sonaria més bé encara jo, ja sona bé, que ja estic content, però sonaria més encara, que ho podeu fer-ho, que sou joves i aptes per fer-ho, que allò ens ho deia sempre.
Sí. A més dels Pastorets, què trieu? Sardanes?
Sarsuela? Bueno, tot. Llavors ja tinc de dir tot. La sardana m'agrada molt, perquè n'hi han de precioses. Ui, 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 però llavors també hi ha la sarsuela, que és preciosa. Tenim molts fragments d'òpera, que, bueno, principalment el brindis aquell de la Traviata, allò és... No és estupendo. Bueno, tantes n'hi han. Però jo sempre dic, i sempre he dit, que agradant-nos i fent-ho d'acord i de voluntat, amb molt sacrifici, la música no té precedents. No de dir, em quedo aquí, prou. No. Ens agradava fer-ho tot. I a mi m'agrada tot.
Escoltem un moment en Mozart i hi continuem xerrant, però almenys de fondo, perquè si no el temps se'ns tirarà a sobre. Ja m'ho havien avisat, eh? Dic, ui, si fas venir el rock aquí, la conversa està assegurada. De fet, parlàvem de sardanes i en la segona època de l'agrupació sardanista doncs heu estat un dels fundadors.
Em considero un dels fundadors, també, perquè ens vam tornar a reunir. Bueno, va, quan hem de tornar a tirar endavant, que llavors hi havia, em sap greu, però ja no hi era, en Carles Campderrós, un gran sardanista, una bella persona. Encara n'hi ha un, l'Albert Sallarès, que encara corre. En Joan Tubau, que encara corre. Bueno, molts desapareguts ja, es va tornar a organitzar i encara continua. Gràcies a molta gent que es va anar afegint, gent jove, que és això que interessa a les agrupacions, que ara no n'hi va gaire de gent jove a ballar sardanes, perquè no n'hi van, però el castellà jo veig que encara es va continuant i no es pot dir ens costarà aguantar-ho. No.
Per què heu escollit en Mozart?
Ui, perquè sembla que em porti... no en un altre món, però... el que parlava primer jo d'aquests acords, d'aquests rimes... S'ha fixat quins rimes més precisos amb tot? I llavors, harmonia, bueno, parlem amb una paraula, direm tot, tot. Mozart m'agrada molt. Molt.
A casa, a part de tocar instruments i de tabalar la dona, també us dediqueu al bricolatge.
Sí, ui.
El taller de xapusses, que dieu.
Sí, jo em dic el taller de xapusses. Això el meu fill ho deia.
I a què us dediqueu? Bricolatge, què vol dir? Que us poseu a pintar, a fer
mobles? No. De qualsevol fusta en surt una capseta, en surt un moble. A mi m'agrada molt. M'agrada molt entretenir-me amb tonteries que un altre ho llançarà, jo no. Que això no funciona, jo ho arreglo. Vol que t'expliqui una curiositat?
A veure.
Vostè coneix, segurament no l'han tingut a casa, les cafeteres d'Oro Lake?
Sí.
Bueno, doncs a casa hi havia una de raconada que no servia per res, perquè a dintre ja hi havia almenys 2 o 3 centímetres de calç de l'aigua del poble. Ja no feia cafè, era dolent. I la meva dona diu, què em faràs d'això? Dic, no la llancis, que cas no es pot llançar res. Bé, anar rumiant i què hi farem, què? He fet un llum, una làmpara. Vull que m'entén. Bueno, i quan la meva filla el va veure, diu, escolta, diu, ara sí que em capo de creure que tu vas 20 anys endavant. Dic, no fem bromes, no fem bromes. Dic, però, què et sembla? Diu, bueno, amb una pantalla més gran és una meravella, això. Quan penso que ningú ho ha fet. Qui vol dir això? Vol dir altres coses. Abans m'entretenia molt a fer estuixos per instruments, per encàrrec. Forrats, per dintre, amb vellut, no tot, tot. Potser m'agradava. Ara ja no vull fer-ho. Dic, home, però si us costarà menys cèntims, el trobareu fet. Però serà de plàstic. Bueno, però també va bé igual. Vol dir que jo m'entretinc amb tot. I tant.
Si agafem el diari d'avui, està ple de notícies que podríem comentar i el temps, poc. Però la primera que surt més de pressa, no? I a primera plana, el terratrèmol de l'Índia.
Ui, mare de Déu. Això m'horroritza. Pensar en aquestes desgràcies que passen al món, jo no parlo de països ni rics ni pobres, però per pega, sempre passa allà on les coses van més justes. No haurien de passar enlloc, però passen. Això sí, això m'horroritza, com el terratrèmol que hi va haver l'altre dia, l'altre lloc, oi?
I el Salvador.
Sí, això, veritablement, no hauria de ser. Jo més d'una vegada, i encara ho comentava avui a Sabadell amb el meu amic, també ell, mare de Déu, jo no pot pas sentir parlar d'aquestes coses. I em va preguntar tant a mi, què et sembla tu? Dius, nostre senyor, ho haguera pogut evitar. I com a dir que és que... No ho sé, jo no puc dir-ho, no sóc ningú per respondre aquesta pregunta. Però sí que sembla que si no evitar-ho, alleugeria una cosa que... Per què no passés? Aquest és un comentari.
Les vaques boges.
Oh! Ui, mare de Déu.
Mengeu vedella?
No, em fa d'això. No, a casa no mengem mai, no ens agrada. No ens agrada. A casa la vedella, poques vegades se n'havia menjat. No sé què és això, també, ja. Si aquells inglesos van fer les seves coses, segons es comenta, allò, no ho sé. Em sembla que això no hauria d'existir. Perquè, tant si és veritat, ojalà no ho fos, però alguna cosa hi ha d'haver, això porta la ruïna a moltes persones. Què s'exclamen aquests mataderos? Que sobra gent, carnisseria sobra... No ho sé, anem malament. Està malament, això. I molt malament.
El terrorisme, l'arreglarem, aquest problema?
Aquest problema, jo crec que aquest problema és molt difícil d'arreglar, això. Molt. Hi ha tantes coses que s'haurien de solucionar per poder solucionar això del terrorisme. I de moment no s'arregla res amb manifestacions. Jo crec que s'hauria d'anar, que el que diuen els metges, tallar pel sa, cortar pel sa, no dit en castellà, i llavors potser. Però és molt delicat, això. Molt, molt, molt. És molt delicat, la veritat.
Ha hagut ara aquí un expresident d'Itàlia que li han donat un premi basc, i que ha fet també unes declaracions respecte al terrorisme, l'expresident Cossiga. L'heu sentit?
Sí, ja ho he sentit, ja. Si les ha fetes, durà tenir uns motius per fer-les. Està bé, està malament. No sóc jo qui ho dirà, això, qui ho jutjarà.
Passem a la cloenda del nostre programa. I ara venen allò, preguntes-respostes.
Sí.
Molt breus, eh? Què en penseu de la persona humana, com a persona?
Bueno, que si és culta i instruïda és el millor que pot haver al món.
De la família?
La família... El més important de la família és que hi hagi una gran unió i una gran estimació. La meva manera d'entendre.
Les entitats del poble?
Bueno... Jo crec que van bé. Necessitem que hi hagin activitats. Moltes. I se'n fan moltes i m'agrada.
el poble castellà.
Oh, m'agrada castellà. Per això m'hi vaig quedar, per això m'hi vaig casar. M'agrada castellà.
El país, Catalunya?
És el nostre. Aquest és el nostre.
La política?
No, res política.
La religió?
Bueno, religió, tenim una creença que ens han ensenyat i ens hem de basar en la creença que ens han ensenyat.
El món?
Oi, està molt embolicat.
La mort?
És una cosa realitat. És lo real de la vida.
El voluntariat?
És molt bo. Sempre i quan siguin voluntaris d'acord. Ara, que si són voluntaris només per figurar, llavors jo no.
La felicitat?
Se l'ha de fer un mateix.
Digue'm una dita.
Una dita? Bueno, aquí on tinc una d'apuntada. Què diu? Què diu? Si tens feina, lleva't d'hora i la faràs ràpid. Aquesta dita me la deia el meu avi. Va morir que tenia 94 anys. Jo la recordo com si fos ara.
Alguna cançó?
Sí, home, que era d'en Serrat. Sí, no tenim 15 anys. Oi, és una meravella, aquella cançó.
Algun viatge de record?
Sí. Viatge de record molt bo. El Carnaval de Venècia de l'any passat, ara aquest temps, i París per la tardor.
Digue'm, un plat de cuina.
Mani?
Un plat de cuina.
Home, jo no sóc gaire gastrònom, però un plat de cuina per mi, un trosset de conill a la brasa i quatre patates fregides. I una amanida ja hi he dinat.
Bé, doncs, amb nosaltres i fins aquí, l'estil d'en Joan Roca.
Gràcies.
Bona nit i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.